Bona nit. Això és Game Over.
Bueno, doncs, molt bones a tots, nois i noies. Avui ens trobem aquí un dijous més. Jo sóc en Guillem.
Jo, en Sergi. I jo, en Pol.
I doncs bé, avui us portem tres notícies bastant importants en el món aquest dels e-sports, videojocs i coses virtuals. Molt interessants, no?, les quals podem trobar temes sobre els NFTs, els e-sports awards que es van donar el passat dissabte, i també un tema del nou Windows, sí, perquè ja s'estan actualitzant els Windows, que és bàsicament un sistema perquè et funcioni l'ordinador, i doncs bé, fins i ara hi havia el Windows 10 i ara s'està modificant el Windows 11. Bueno, una vegada ja introduïts els temes, comencem ja el programa d'avui. Bueno, doncs, nois i noies, com us he dit abans, ara començarem pel primer tema de tots, que és els NFTs. Doncs bé, us preguntareu, què és un NFT? Doncs bé, un NFT és bàsicament un token no fungible, que això el que representa és, diguéssim, un personatge, una figura, dins d'un joc al qual no pots tocar, però que tu tens la propietat d'aquest, diguéssim, personatge. Llavors, s'està muntant molta polèmica perquè representa que és el nou futur dels videojocs i bàsicament d'una nova economia, cosa que podria ser. Llavors, quin és el problema d'aquests NFTs? Doncs bé, que tu, és a dir, si tu compres un NFT, tu tens el poder adquisitiu d'aquest NFT. Però llavors la gent el pot veure i el pot tenir, de manera que tu ets el propietari d'aquell NFT, però tothom el pot tenir. Llavors, aquesta és una cosa difícil d'explicar i a la vegada un pèl rara, no?, diguéssim, la qual el que fa és que tothom pugui tenir una cosa que tu tens. Llavors, per això està sent molt criticada. Tu, Sergi, penses doncs, que aquests personatges, bueno, diguéssim personatges o tokens, o de la manera que els hi vulguis dir, és normal el que està passant o creus que estan bé o penses que cadascú hauria de tenir la propietat d'un personatge però que ningú el pogués veure o obtenir?
Bé, clarament hem de recalcar que, per exemple, si tu tens un objecte d'un cert valor econòmic a la teva casa, per exemple, si ve una persona i ve i t'ho mira, doncs aquesta persona, si li fa una foto, pot tenir la foto, però no pot tenir l'objecte. També el que hem de recalcar és que en els NFTs tu mai tens aquest objecte físicament, l'únic que el tens és virtualment, i si la persona li fa una foto o una captura de pantalla o qualsevol cosa, també la podrà tenir. Però és un sentiment, diguem, de propietat, no? És una cosa que tu tens i que ningú més té, és única. Però, perquè clar, tu li pots fer una foto, però amb aquella foto tu no la pots vendre, però no la pots vendre com si fos aquella, perquè si no seria una suplantació d'un producte ja establert. I és un tema, no, que és un tant peligut perquè hi ha gent que de veritat que sí que hi creu molt en el negoci dels NFTs, i hi ha gent que no hi creu massa, creuen que poder és una enredada o poder no té les bases ben consolidades com per poder ser un gran negoci. Pol, tu què en diries sobre els NFTs?
Aviam, jo si en tingués un, que no en tinc perquè malauradament són molt cars, jo me'l faria privat i que només el pogués veure jo, però que la gent no el pugui veure, el de l'altra gent, pues mira, també m'està bé, però no sé.
El problema, no, diria jo més, és poder-lo tenir en vez de veure'l, no? Diguéssim, el poder utilitzar aquest mateix personatge havent-lo comprat tu, llavors això és el que sona una miqueta estrany. Ara, perquè entengueu millor les coses dels NFTs, us posarem un petit vídeo de 3 minuts el qual us explicarà tot el tema dels NFTs i de què tracta. Vinga, va, anem-lo a escoltar.
¿Qué narices son los tokens y los NFT de los que todo el mundo habla? Te explico. Normalmente, cuando un artista vende un cuadro, los compradores compran el objeto físico, ¿verdad? Bueno, pues ahora, en el mundo virtual, las cosas parecen estar cambiando un poco. Y es que algunos coleccionistas quieren poder decir soy dueño de eso o lo otro sobre el arte que circula en Internet de forma gratuita. Arte como un GIF, un tweet, un meme, un cuadro que solo esté en Internet...
¿What?
O incluso una canción. Bueno, pues para eso son los NFT o Non-Fungible Tokens. En español serían tokens no fungibles. Pero para entender todo esto, veamos primero la diferencia entre fungible y no fungible. En economía, un activo fungible es algo que puede intercambiarse fácilmente, como por ejemplo, el dinero. Puedes cambiar un billete de 10 por 2 de 5 y seguirá teniendo el mismo valor. Sin embargo, si algo es no fungible, significa que es único e insustituible. Por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa es único. Se puede hacer una foto del cuadro o comparar una impresión, pero solo habrá un cuadro original. Vale, pues los NFT son tokens o fichas no fungibles. Vamos, que son únicos y son algo así como títulos digitales que te dicen que tú tienes o posees X cosa o Y cosa. Los NFT pueden comprarse y venderse, como cualquier otra propiedad. Sin embargo, los NFT están creados mediante la famosa tecnología de blockchain. Sí, sí, esa misma tecnología tan difícil de entender que utilizan las criptomonedas. Básicamente, la persona que compre arte digital, que como hemos dicho antes, puede ser un GIF, un meme o algo similar, adquiere un NFT que entrará dentro de su cartera digital y que significará que es dueño de esa cosa. Pero, ¿por qué existen los NFT? Porque ahora parece que la moda es presumir de que posees un tweet u otro tipo de arte digital. Muchos artistas piensan que es el futuro. Mira, hace unas semanas Jack Dorsey, el cofundador y CEO de Twitter, vendió por 2 millones de dólares el primer tweet que escribió en marzo de 2006 con el mensaje de «Estoy configurando mi cuenta de Twitter». Lo cierto es que aunque lo compres, no puedes poseer un tweet. Es decir, no pueden darte un tweet en la mano, pero lo que sí posees es la idea de poseer el tweet. Y quien paga por él recibe un token codificado con una elegante magia criptográfica que demuestra que es suyo. Y quién sabe, si esto de los NFT prospera, igual en un futuro lo puede vender incluso por más dinero. Pero, ¿y la gente paga millones de dólares por estas fichas o tokens? Pues aunque parezca una locura, sí. El 19 de febrero, un GIF animado de Nyan Cat, un meme de 2011 de un gato volador, se vendió por más de 500.000 dólares. Unas semanas más tarde, el músico Grimes vendió parte de su arte digital por más de 6 millones de dólares. Pero, ¿y qué impide a la gente copiar el arte digital? Absolutamente nada. Por ejemplo, el arte de Beeple se vendió por 69 millones de dólares y después la imagen ha sido copiada y compartida muchísimas veces. Sin embargo, el comprador del NFT, que en este caso es el cuadro digital de Beeple, posee una ficha digital que demuestra que es dueño de la obra original. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis suscribiros, dejarnos en comentarios qué os ha parecido, darle a la campanita y dejarnos un buen like. ¡Hasta la próxima!
Bueno, doncs bé, com ens ha explicat aquesta noia, tot aquest tema dels NFTs pot produir una nova economia, no, diguéssim, i el fet de que costin tants diners és una cosa que per molta gent pot tenir un valor, però des de la vista general, no, que una cosa que tothom pot veure, però que representa que tu tens i que ningú més ho pot fer, ningú més ho pot tenir, això és una cosa falsa, totalment falsa, i que tothom ho veu des d'un punt de vista com negatiu i com una falsa, no, Sergi?
Sí, això bàsicament és el sentiment de tenir una cosa que l'altre no pot tenir de cap de les maneres possibles. És una peça única i que no poden obtenir de cap manera ni fer-li una còpia. L'únic que poden fer al màxim és tenir una peça semblant.
Sí, això és ben bé el que ens ha explicat la noia. Llavors, també el que us preguntareu vosaltres és com afecta, diguéssim, els NFTs en el món dels videojocs. Doncs bé, ara, youtubers grans, com per exemple de Willyrex, que és, diria que un dels youtubers amb més seguidors de tot Espanya, o també Cool Life Gaming, que és un streamer molt famós, els quals estan començant a invertir en jocs NFT, que direu, què és un joc NFT? Doncs bé, un joc NFT és un joc al qual els personatges són tokens no fungibles. I què passa amb aquests jocs? Doncs que cada personatge costa diners reals. Com per exemple, hi ha molts jocs actuals que semblen Battle Royals, com Brawl Stars, els quals per obtenir un personatge has de comprar diverses caixes amb diners reals, i llavors et toca un personatge dins que pot tenir un valor molt gran o un valor mínim. Llavors, això afecta en el fet de que els jocs free-to-play deixin de ser free-to-play per poder jugar al màxim nivell. Tu, Pol, penses que això és just? O que s'hauria de fer, si és un joc free-to-play, no haver de pagar per obtenir nous personatges?
A veure, en molts videojocs actualment, com Clash Royale o Brawl Stars, és pay-to-win, però a la vegada és free-to-play.
Però no és ben bé pay-to-win, seria pay-to-fast, perquè ho tens més ràpid. Tu les cartes les pots obtenir igualment.
Exacte. Doncs la gent que té NFTs, òbviament, avançarà més ràpid que la gent que no en tingui. I això pot donar cert avantatge al jugador que no en tingui. Per tant, jo... És que això ja s'ha portat a terme des de... pràcticament tota la història dels videojocs, per tant, jo crec que serà un mes que tindrà aquest sistema.
Val, llavors, la meva pregunta és, tu has dit, diguéssim, que avançarà més ràpid, i si el que et prohibirà és estancar-te en el joc i no poder obtenir nous personatges perquè hauràs de pagar per ells i ja no serà un joc free-to-play? Pol, tu què en penses?
Jo penso que això, que avançarà més ràpid.
I tu, Sergi?
Bé, si el que produeixes a l'hora de que tu el tinguis, que t'estanguis en el joc, no tindria molt sentit la compra-venta d'aquests mateixos, perquè el preu que tindrà sempre serà un preu estable i el preu no podrà augmentar, perquè clar, també s'ha de dir que el valor d'aquests mateixos es pot anar pujant o pot anar baixant. Això és un mercat, diguem, que en certs moments pot estar a l'alça i en certs moments pot estar baixant. Clar, també podríem mirar-nos això com si fos una inversió. Si tu agafes una cosa i jugues amb ella molt, veuran que aquest personatge té un percentatge de victòries molt alt. Clar, si el percentatge de victòries és molt alt, possiblement, o possiblement no, hauríem d'analitzar com van aquest tipus d'inversions, possiblement el preu pugi molt. I si el preu puja molt, potser és bona idea jugar més amb aquell personatge, que llavors podràs vendre i treure'n un gran benefici econòmic, amb el qual podràs seguir invertint o podràs ja destinar els diners, que els guanys que hagis pres al tipus de negoci que tu vulguis invertir-li. Clar, això és una cosa que s'hauria d'anar veient amb els anys, que es podrà anar desenvolupant, i és un tema bastant interessant que jo crec que actualment tot just comença, però crec que és un tema que tindrà gran repercussió en uns propers anys.
I, Sergi, no penses que són com les criptos 2.0? És a dir, que el valor pot ser que caigui decaient, ja que tu li poses el preu en aquella moneda o en aquell personatge?
Sí, el que passa és que crec que les criptos tenen un nombre finit, no? Tenen un nombre finit de criptomonedes, les quals, quan es desxifren tots els codis, ja no n'hi ha més. S'ha acabat. Això, el que passa és que tu pots fer qualsevol dibuix i penjar-lo a internet i la gent el pot comprar. Això també és una manera d'interpretar l'art, a la meva opinió, la qual poden comprar una obra com si fos qualsevol mena de, diguem, obra d'art, però pot ser qualsevol cosa. Podria ser, per exemple, una foto d'un ratolí. Per exemple, una foto d'un ratolí, tu la pots penjar i aquesta foto mateixa podria ser un NFT milionari. Estàvem parlant d'un tuit, a qui li interessa el primer tuit d'una persona? Absolutament a ningú. No, Guillem?
No ens enganyem. A molta gent potser no li interessa, però poder, si és del creador de Twitter, potser sí que és més interessant, no ens enganyem. Tu, Pol, penses que serà com les criptos 2.0 i que d'aquí uns anys ja cauran o no?
És que és això el que diu el Sergi, que com que les criptos tenen un nombre finit i els NFTs n'en pots anar creant cada dia més, doncs jo crec que sí que aniran augmentant el valor, però que no arribarà a ser tan brutal com les criptomonedes.
Bueno, doncs, nois i noies, aquí deixem ja la notícia i passarem ja cap a la següent notícia, que ens la portarà el Sergi. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter, he blows.
Doncs bé, ara passarem amb el Game d'Esports Awards, que són uns reconeixements als millors jugadors, del món gamer, a les millors empreses, als millors inversors. El món gamer és uns premis molt rellevants, no?, que han implicat aquests últims anys que hi hagi gent com Ibai i Ocelote, gent així molt important que cada dia s'esforcin més per aconseguir aquesta titulació que és el més reconegut en el món gamer. I doncs, com que es van donar el passat dissabte, anem a fer un breu repàs de quines són les notícies més importants que s'han dit. I doncs bé, començarem amb el premi de l'organització d'eSports més important de l'any. Doncs aquesta mateixa és Centives. Centives, ja sabem, és una organització nord-americana, la qual té diverses categories i destaca molt les categories de Fortnite. Ja sabem, tenia a Savage i també i altres grans jugadors com tenia Endretta, tot i que finalment va marxar aquest any. Però és una gran organització que ha destacat molt aquest any i en grans tornejos, com seria les finals de la FNCS i altres tornejos que han sigut organitzats a Fortnite. Especialment aquesta organització es dedica a jugar a Fortnite, tot i que també juga a altres shooters i altres tipus de videojocs com CSGO, Valorant, etc. Pol, creus que és merescut aquest títol?
Sí, home, han guanyat la FNCS. Jo, bueno, sí, jo crec que s'ho mereixen, home.
I Guillem, què en penses de que G2 no l'hagi guanyat?
Amb G2, sincerament, jo trobo que ha tingut un mal any, no? Sobretot amb Valorant, LOL i Fortnite tampoc no ha tingut cap jugador així molt rellevant. Així que penso que 100 Thieves totalment merescut i que un dels millors equips actuals del món.
Sí, la veritat que sí, G2, com ja parlàvem, aquest any no està tan fresc perquè ha rebut, desgraciadament, la notícia de que Ibai va plegar. Va plegar Ibai, sí. I tots els seus amics. Ocelote és el director, doncs aquest mateix va tenir la pèrdua d'Ibai, també va perdre a Ander, a Reven, a Barbecue, i doncs això no ha sigut mala notícia pels que se'n van anar, perquè pels que se'n van anar, com Ibai, ha guanyat el premi a l'Streamer de l'any. És el segon any consecutiu que el guanya, i jo crec que aquest sí que és un gran peça en el que seria Twitch, no? És el millor streamer, ja ho acabem de dir, és el millor streamer de l'any. Creieu que aquest és realment guanyat o creieu que la fama que té ja li fa que li donguin un prejudici?
Jo sincerament penso que totalment merescut, ja que ha tingut eventos com la Velada de l'Any, que va ser un evento de boxeo, cites com First Dates, el podcast aquest com que és Charlando Tranquilamente, és a dir, ha tingut un munt de coses i molt rellevants, així que penso que totalment merescut. I tu, Pol, què en penses?
Exactament, igual que pràcticament cap streamer organitza tants especials com aquests i tan grans, perquè va fer un torneig de boxeo i de pàdel i first dates, per tant jo crec que s'ho mereix.
Sí, sí.
Doncs acabem de parlar de Twitch. I una persona també molt influent a Twitch és el guanyador dels eSports de PC, el jugador de PC de l'any. Aquest mateix és Simple, conegut també com Oleksandr Kostiliev. És un jugador ucranià que aquest mateix juga al Counter-Strike. És el millor jugador del món, considerat dels millors del món. I aquest
any... El millor.
Sí, és el millor?
Sí.
Jo tampoc hi estic molt posat, però acostuma a tenir molt bons tops en els tornejos que es van produint al llarg de l'any. I és un gran jugador amb un gran aim, una gran capacitat reactiva, i té unes grans mecàniques a l'hora del que seria, diguem, fer snipe, i també possiblement tingui unes grans habilitats a l'hora en quant a shifteos. Llavors, Pol, tu creus que aquest és un premi merescut? No creus que el podia haver guanyat qualsevol altre jugador com Borwen?
No, home, és el millor del món. Sí, és merescut.
Molt bé. Doncs ara tenim els eSports Controller Player. Aquest és el jugador que ha guanyat el premi al millor jugador de consola. Ja sabem que la consola hi juga poc. I el competitiu de la consola no és tan bo com el de l'ordinador. Però... el guanyador d'aquest és Simp, un gran jugador que ha desenvolupat les seves habilitats i és del Clan Face. Jo crec que el seu fissatge per al Clan Face li ha fet una gran capacitat, no?, per poder seguir guanyant per poder guanyar aquest premi. Guillem, tu aquest jugador el coneixes molt més a fons, què n'opines?
Aviam, un gran jugador, no? Tenia molt bones mecàniques, sobretot en el joc de Fortnite. I trobo que totalment merescut. Aviam, hagués pogut lluitar amb Lecce, no? Atlantis Lecce, un molt bon jugador de Fortnite, també top mundial. Però merescut totalment, guanyador d'una FNCS, així que molt bé. I tu, Pol, creus que està dins també del rànquing?
Òbviament, sí.
Molt bé, ja passem una mica al que seria més aviat jocs. Aquests jocs, cal remarcar que el joc de l'any és Valorant, totalment merescut, no?
Sí, amb els eventos que ha tingut. Sí.
És un joc increïble, ja ho sabem. També passarem amb el que seria el joc, bueno, l'associació que té la millor producció de vídeos, que és G2, també creieu que està bé amb els teasers que ha fet, totes les introduccions que ha fet, jo crec que està molt bé.
Sí.
Llavors, el publicador de l'any, que és Riot Games, que crec que aquest sí que crec que és molt merescut, van valorar les actualitzacions que ha fet i totes aquestes coses que ha fet. Sí. I per finalitzar ja tenim els eSports Mobile, el joc de l'any de mòbil, que ha sigut Garena Free Fire. És un gran joc que és molt entretingut, no, Guillem? Tu que hi jugues molt, explica'ns.
Jo penso que merescut, és un bon Battle Royale. I per jugadors de mòbil, doncs està molt bé.
Sí, exactament, igual.
Doncs ja deixaríem per aquí finalitzar aquesta sessió. Anem cap a l'última.
Bueno, doncs bé, ara el Pol ens explicarà una gran notícia de Windows.
Exactament. Molts de vosaltres segurament tindreu Windows i segurament haureu vist que us haurà sortit un missatge que surt per actualitzar Windows 11. Doncs bé, us recomanem no actualitzar-ho perquè aquesta nova actualització que estan promocionant ve amb diferents fallos com bugs en actualitzacions de programes del propi Windows com PowerPoint o Word. Moltes aplicacions no funcionen com han de funcionar i el guardat d'arxius a vegades desvarieja una mica. També hem de comentar que si és un ordinador nou, potser sí que va bé, però si és un ordinador de fa més d'un any, aquesta actualització pot fer que hagis d'instal·lar-te permisos i un xou que no mereix la pena, i això ho fan, o sigui, és una estratègia de màrqueting perquè tu t'hagis de comprar un altre ordinador. O sigui, fan que l'actualització del Windows 11 sigui difícil i, a més, no efectiva perquè tu te'n compris una on el Windows 11 funcioni bé. Què n'opineu?
Sincerament, trobo que això és vergonyós, sincerament, per la part de Windows. Un sistema operatiu al qual ha tingut tanta fama per ser el millor, bàsicament, de la història i del món, tregui ara l'actualització de Windows 11 i que a sobre surti malament, em sembla, sincerament, totalment vergonyós. A més, també, com he pogut escoltar en diversos programes, en diversos podcasts, no?, programes de ràdio, que han parlat d'aquest tema, el qual diuen que també en jocs de molt rendiment, fa que baixi un 18% el seu rendiment de joc, és a dir, que es vegi molt menys fluid i que la seva jugabilitat sigui pitjor. Entenc que vulguin fer-ho pel fet de que hagis de pagar per comprar-te un nou ordinador i guanyar molts diners, o per inclús haver-te de tornar a comprar el Windows 10 una vegada instal·lat l'11, no? Veient que hi ha fallos. Però és molt lleig i penso que ho haguessin pogut gestionar d'una altra manera. Tu, Sergi, si tinguessis l'oportunitat d'instal·lar-te el Windows 11, ho faries o no?
Bé, sabem que això no és una actualització com qualsevol actualització podria ser. Sabem que per instal·lar-se un nou Windows s'ha de pagar. Evidentment, un Windows és un sistema operatiu, no?, que s'ha de pagar per instal·lar-te'l. El que jo no trobaria bé, bueno, suposo que ja ho deuen tenir controlat, que si tu te l'instal·les i no és efectiu, evidentment has pagat per ell, per lo qual hauria d'haver-hi un reembutxacament dels calés que tu hagis pagat. Si no, això bàsicament és que no té cap altre més nom que una estafa. Si tu pagues una cosa i no va, i això no t'ho volen canviar, és una estafa. No, a mi no em digueu que això no és una estafa, perquè això l'únic que es podria dir és que ens estan estafant, perquè si tu pagues i no tens el que t'han promès, no té cap mena de sentit. I a part, jo crec que no hauria de ser així, perquè jo crec que han de donar alguna recompensa, perquè és una empresa tan gran que jo crec que no es jugaria tot el caché i totes les expectatives que la gent té per fer això.
No, sí, jo trobo que tens tota la raó, no?
Exactament. Bueno, el creador de Windows, Bill Gates, ja va estar denunciat diverses cops per això d'estafa, o sigui que en tota regla és una estafa.
I el fet de que et faci baixar el rendiment un 18% en jocs com per exemple Fortnite, Valorant, d'aquests que tenen més, diguéssim, que impacten més, no?, en l'ordinador, ho trobeu bé? O és a dir, per reduir el seu input lag i això, o penseu que és pitjor?
Bé, sabem que el sistema operatiu és molt important en el joc al qual estàs jugant, perquè bàsicament si el sistema operatiu no és bo i la gràfica és molt millor, et pot fer coll d'ampolla, i si et fa coll d'ampolla ja pots plegar, perquè si estàs enmig d'una partida et fa coll d'ampolla i ja no pots fer res. Però és un tema que jo crec que fins que un projecte no està desenvolupat al 100% no es pot portar a terme, perquè això, per fer una cosa mal feta, millor que no la facis.
Exactament. Jo crec que l'han volgut desenvolupar massa ràpid i ha passat el que ha passat i no es pot fer res.
Haurem de veure com evoluciona. Bueno, deixem ja aquesta notícia de costat i ens anem ja cap al final d'aquest programa. Bueno, doncs bé, espero que les tres notícies d'avui us hagin agradat i us hagin impactat, sobretot les... Bueno, és que avui les tres bàsicament han sigut molt rellevants, no és allò que haguem parlat d'algun videojoc en concret o etcètera, sinó que simplement hem parlat de la vida dels videojocs en general i sobre noves coses, no?, que poden afectar en els videojocs i l'economia dels videojocs i els videojocs free-to-play, ja que... Si un videojoc que representa que és free-to-play has de pagar per obtindre nous personatges, ja, jo crec que s'està fent alguna cosa malament i que s'hauria de modificar. Espero que el programa d'avui us hagi agradat. Recordeu que si necessiteu qualsevol cosa podeu consultar al nostre Instagram, que és game.over.podcast, allà respondrem preguntes. I si us agraden més aquest estil de programes, els quals parlem, com us he dit abans, de videojocs en general i no tant d'un videojoc en específic, com us he dit, digueu-nos-ho per allà. Espero que el programa d'avui us hagi agradat i només recordar-vos, doncs bé, que això és
Game Over.